vegades el que és important és l'afinació i la veu, però de cop i volta no és important. Vull dir, clar,
perquè ell havia dit que encara que la veu no fos preciosa, és a dir, que ell no estava preocupat, o sigui, que la veu no sonava del tot bé, estava com enganxat a la cançó.
Era el flow.
I encara que no sonés del tot bé...
Jo si fos concursant d'Eufòria... Un moment, jo si fos concursant d'Eufòria, o sigui, no saps a què...
On t'has d'agafar?
No, exacte. A què agafar-te el proper divendres? No ho saps, perquè...
Clar, perquè dius, vaig a fer una bona veu...
Fas una bona veu.
No.
Massa afinat. No fas una bona veu. Falta afinació. Bueno, clar, al final dius, bueno...
No estaves en el paper de la cançó.
No sé, ho veig complicat.
Anem a veure el Diltami, a veure què és el
Diltami.
Company, jo t'he vist vocalment resolutiu, t'he vist molt més confiat, però sobretot començo a veure com et trenques, tio. Per mi és un sí.
Resolutiu.
Es trenca i està bé, eh? O sigui, trencar-se està bé.
Bueno, anem a la Sofia, també, i la seva valoració, va.
Una Sofia anclada en terra, en força, i també a moments ve no, un personatge més volàtil, no sé si esteu d'acord, més aire.
Sí. És la Carol.
Te dono un sí.
Crec que a nivell d'acting has estat fenomenal. Perfecte, has estat molt bé, vaja. Crec que el que parlàvem abans de la balança ha sabut trobar el punt entre no estar sobreactuada. Llavors, recollint una mica el testimoni de la meva companya i el que t'he dit, jo no estic d'acord amb la Carol... I per mi, de moment...
És un no.
És un no.
Veus?
Però si primer deia que ho havia trobat, semblava que ho havia trobat.
Anclada i volàtil, eh? Tanto això és difícil, eh?
Sí, sí. Has estirat.
Has de morir estanyat, eh? Perquè, sí, clar, sí, amb l'ancla al coll i volant, el coll queda destrossat.
Aquí la Sofia va venir amb un top molt transparent, si li va veure els...
Però ella va dir que hi volia sortir així, eh?
Sí, sí.
Jo vaig quedar esgarrifat, eh?
Sí, però ella... Però un cop que acaba l'actuació... Vol dir a l'audiència una cosa. Sí, dic, sí. Abans que Twitter me comenci a dir de tot...
És molt gros.
No cal que... No esperis que Twitter, no cal dir res.
És molt gros.
És igual. No.
Bueno, abans de que exploti Twitter, vull dir que això que porto, que ho he decidit jo... O sigui, em refereixo... No passa res, però sé que vivim en una societat en la que sembla que si se'ns entén com a dones ens hem de tapar els mugrons... I penso que...
Estàs espectacular.
Que és genial. I que hem de deixar de sexualitzar els cossos i més les parts del cos, que tot és sexualitzable en el context adequat, però...
I està molt bé que ho diguis, tot i que hem d'arribar un dia que no cal dir això.
Exacte.
Que no passi res.
Però com sé que encara vivim en el món que vivim i que hi ha molta feina a fer, que això...
Això d'ençà que va sortir aquella noia cantant i aquí va ensenyar la teta,
Roberta Bandini.
Aquesta, la Bandini.
La Roberta Bandini, no deien que no ensenyar-me teta.
No, això no ho deia.
Vas ensenyar les tetes.
No era d'això, no anava d'això, eh?
Venia a dir això, jo quiero ensenyar.
No hay que tener miedo, no hay que tener miedo de las tetas. No hay que tener miedo, porque las ocultamos con miedo. No cal. Escoltamos con miedo.
Escolti!
No cal que cridi, que sempre crida.
Sí.
Que sembla el Val amb el trucant a la gent, que no cridi. Pot parlar, pot dir el mateix sense cridar.
Però la pregunta és que no escolta mai.
Això vosaltres que l'escolteu, si no us crido no m'ateneu a la que dic jo.
La pregunta que em faig és per què justifica? Per què justifica que surt així? No cal justificar-se. I més, ella s'avança...
Sí que s'ha de justificar.
Bueno, sí.
Sí que s'ha de justificar.
Ella s'avança a el que pugui dir Twitter. És a dir, ella encara no ha vist el que estaran dient a Twitter per haver sortit així. No et justifiquis. No tens que justificar-te
no
per res.
No tenia per què fer-ho, però va voler fer-ho. Perquè... Ja està, no passa res. Va dir, això, aquest vaixí l'he escollit
jo. Me'n recordo la Jèssica d'Operació Triunfo 4, que va sortir amb un vestit que justament se li veien els mugrons exactament igual.
Jèssica? No em sona cap nom de Jèssica.
Tan bosco, és que clar. El que convé és fer...
Quin número?
També
dos,
eh?
A la 4.
Hi ha dos mugrons igual, eh?
Dos iguals. I també va dir, ai, disculpe, era andalusa, tio, disculpe, senyorita, que no...
Anem a l'Alèxia, que crec que recordo que va cantar molt bé. Vinga.
A veure,
era una cantació de l'Anna Mena, home.
a la tornada el cinte que fa la melodia que has de fer amb la veu, que és molt guai, perquè si tens imperfeccions te les pot dissimular, però a vegades és una trampa perquè facis algo diferent.
Imperfecció és bo,
pot causar problemes. Tenint en compte la petita xapa que acabo de fotre, i sentint-ho molt, però per mi de moment...
No els agrada.
La imperfecció és bo, però després...
És un bombó enverinat. Aquesta cançó té una dificultat
especial. El bombó és dolç.
Les potser t'has quedat una miqueta alta, a les tornades una miqueta baixa, perquè l'has de cantar com direccionant la veu a un lloc molt concret. Aviam, a... En resum, aquesta cançó no l'has executat.
La merda.
Vaja.
El resum, no tens ni puta idea i la cançó és una puta merda.
Escolti,
no et vull veure mai més a la meva vida.
I per acabar...
Mai més.
I per acabar... Que algú ens expliqui els 6 ballarins que acompanyaven aquesta cançó perquè anaven vestits de llum de tauleta de nit.
Sí, sí, sí. Fot el camp i canta-lo més lluny de mi, sisplau, que no se't senti ni... No m'arribi ni una nota al meu oïda, per favor. Fot el camp.
I recordem que va haver un daltabaix perquè en l'actuació del Domènec hi havia les segones veus. Doncs atenció, recordeu que la setmana passada ja el jurat, en aquest cas el coach, va enviar a zona de perill...
Sí, el Jan.
El Jan.
Bueno, doncs... que del Jan, el que dèiem, estava a la zona de perill i de la zona de perill va passar
a favorit,
perdut,
doncs atenció.
Això va pensar amb el Sánchez. Sánchez, president, també va estar a la zona de perill, recordes?
Sí, no, estava,
era outsider,
però aquest símil que fa...
Mira l'ara, guanyant eufòria i...
Li dono la romba, això.
I tot.
Però doncs atenció perquè, ja veuràs aquí, l'actuació de la Emmy va ser espectacular, va cantar molt bé i el jurat va quedar encantat. Però com va fer les segones veus amb el Domènec, i sembla ser que no els hi va agradar, l'envien a la zona per ell i directament hi ha el públic, doncs l'envia a casa.
Jo crec que tens... una de les veus amb més personalitat
d'aquest
programa. Considero que has fet una evolució. I vull que tornis a evolucionar la setmana que ve.
M'ha faltat alguna cosa perquè hi ha moments que t'ho dic amb la mà al cor i amb tota la bona vibra, però m'ha semblat fins i tot una mica estrident. Crec que ho has fet molt guai.
Molt guai.
I et diré més.
Sí.
Crec que hi ha potencial, crec que hi ha una evolució. I per aquest motiu vull que ens demostris la setmana que ve.
Doncs ja està a casa.
Quim, molt bé com a solista, però també t'he de dir que
aquest
tall que escoltaràs ara que sou tu i la Emi, bueno, vull que l'escolteu.
Vinga, va, escoltem. As it was, as it
was, you know it's not the same. Aquí hi ha desajustos tímbrics. I és per aquest motiu que aquesta setmana, Emi, et portem a la zona de perill.
No m'ha semblat que
la Gim no fos favorita també l'haguéssiu enviat a la zona de perill?
Sí.
És a dir, hi havia
dos... Vaig dir una cosa.
Jo aquesta temporada... La parella Cubino...
I els canons, no recordo el nom.
Que estan amb el tema de segones veus, això no s'aguanta per
allà. És a dir, l'actuació de la Emi, que és un 10, la salva, li diu que la setmana que té un potencial, i perquè s'ha equivocat on has fet bé les segones veus, l'envien a casa.
Desajustos tímbrics.
Doncs és molt injust, perquè la noia, la seva actuació, que era el que se tenia que treballar durant tota la setmana, la va fer perfecta. I el jurat l'ha salvat. Per què? Perquè per fer les segones veus l'envien a la casa, perquè el públic després la vota.
Conformes.
Això...
Un desajust tímbric seria ding, 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 dong, ding, dong, ding, 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 dong.
Això seria un desajust tímbric.
Mira, justament, a OTS com ho van fer? Van portar gent especialista, gent professional, a fer coros, i es van deixar dels concursants que han de treballar el doble.
Està molt bé, però trobo que fer fora una persona perquè...
Bueno, no sé si està molt bé, Toni. No, perquè pensa que que són rivals entre ells. I si intentes cantar una mica normal, si intentes fer-lo perquè no acabi d'agradar, és que estan competint entre ells. Llavors, perquè no hi hagi problemes com aquests, posa gent professional i així ens estalviem.
Però jo no he vist cap dels Justos Timbrics.
Sí, mira, tinc...
Clara Luna pot ser la que va amb el Jordi Cubino al bar musical.
El bar musical, jo, perdoneu, amb tota l'estima al Cubino, i a la Clara no tinc el gust de conèixer-la, però...
Això no s'agafa per enlloc.
Per mi hi ha un grapa... O sigui, és agafar-se-la... És agafar-ho tan finet que tens la sensació que és la manera de tirar endavant el concurs, perquè si no, no podríem tirar...
Proper divendres, Nova Gala, i divendres Sant...
No cal que pateixis, anunciant gales, perquè hi haurà un jutge que això pararà de forma cautelar.
Mira, d'això en parlarem els propers minuts amb Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
A veure, l'impacte televisiu del dia... És la notícia que ha avançat aquest matí el Jordi Basté, i és que Toni Cruz i Josep Maria Mainat, creadors del format Operació Triunfo, que ja ens ho van anar a avançar.
I tant. Sí. El mes de setembre...
Aquí al programa...
Ja i han esperat a que comencés la nova temporada per veure si havien fet alguns canvis. Vull pensar, Josep Maria? I han vist dues gales o tres gales, han dit que això continua igual que la temporada que l'anterior temporada... Ara sí que anem al jutjat.
Tenien opció de trucar-nos. Escolta, que ens hem repensat. Feu-ho vosaltres.
Al mes de setembre ja, en aquest programa, amb el Marc Bala, recordo una conversa, Toni, que li vas avançar que...
El 28 de setembre.
Ah, exacte, Toni. Que estàveu preparant una querella.
I deixem que passin les vacances, han passat les vacances...
I avui ha arribat el moment.
Arriba la querella.
Hi ha plagi o no hi ha plagi entre Eufòria i Operación Triunfo?
Són dos bessons.
En 3 minuts... En traiem l'entrellat.
Ai, quines ganes.
RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Aglop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional, al teu abast. No et quedis sense entrades.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa't en el proper 29 de març a les 6 de la tarda a l'Hotel Ciutat de Girona. English Summer. Learn having fun.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149,90 € de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ho Un minut, arribarem a un quart de cinc de la tarda. Anem a resoldre l'enigma arbós d'avui, avui amb Yuri Gagarin.
Amb Yuri Gagarin, recordem que no era Uri Geller, senyor Buigas, sinó que era Yuri Gagarin. No,
fet broma, home. També, tot us ho prenguem seriosament.
No era el de les culleretes, sinó que tal dia com avui... Doncs moria Yuri Gagarin, però de l'any 68, eh? Recordem que va ser el primer humà en viatjar a l'espai, que es va convertir en un heroi, i llavors les autoritats li van prohibir fer nous vols especials per evitar riscos. I ens preguntàvem, que va morir molt jove, amb 34 anys, com va morir? I us dèiem quatre opcions. A, en un accident de cotxe. B, en un accident d'aviació. C, en un accident domèstic, que era l'opció del Toni. O D, enverinat pels serveis secrets, que era aquí l'opció del senyor Requesens i del senyor Marcelí.
Com una rata, enverinat.
Doncs no, en aquest cas, la resposta correcta és la B, en un accident d'aviació. Va... No el van deixar tornar a anar a vols especials, però sí que el van permetre ser pilot, però amb un caça. Quan...
Ah, i va voler sortir de l'atmosfera i es va quedar flotant.
Doncs, de fet, era un vol rutinari prop de Moscou i no se sap amb certesa què va passar.
El van embrenar.
Diuen que si un altre avió que va passar molt a prop el va desestabilitzar, les condicions meteorològiques no eren bones. Bueno,
El van embrenar, va perdre el coneixement i es va fotre una nata, que escolta, que rius en tu dels tortells.
Amb els russos no hi vulguis tenir tractes ni pactes, eh? Només et dic això. Passes amb l'avió i quina casualitat de passa un altre avió pel costat.
Oi, mira, això dels americans, allò que et portaven el tron aquest, que els hi van fotre a terra amb un avió dels russos, allà amb aigues internacionals, el tron. I a la imatge que es veu com s'acosta i bum!
Però aquesta conversa de cafè amb llet.
És un molt nivell. És de casal, del
cas de casal, efectivament.
Doncs... El dominó, a punt de treure el dominó allà.
El que sí que sabem és que va morir un accident d'aviació. La causa d'aquest accident és el que està més complicat.
Vinga, doncs avui hem rebut 802 mails. Déu-n'hi-do, eh? 802. I d'aquests, 755 són correctes.
Avui li demanarem al Rocco el número.
Vinga, va, de l'1 al 755.
Avui és 27 de març.
No corris tant.
Perdona,
27.
27 de març, 27 del 3, doncs 27 del 3, 3, 30. 27 més 3, 30.
Com ho has fet, això?
O sigui, 27
de 800, tal, agafes el 27.
500 són els que han encertat.
27 del 3,
27 més 3.
L'any no l'ha sumat, perquè si no es passava d'allà.
Clar, per això no quadrava.
Demà, Toni, és el dia del pastís selva negra, eh? Que
molt bé.
D'això va l'enigma.
Quin és el pastís selva negra?
Un amb xocolata.
Hi ha un pastís. Sí,
és selva negra, més no és d'Alemanya, no? No és originari d'Alemanya.
Sí, de la selva negra.
Sí, no et sona el selva negra.
No. Però no el renyi per dir-li el pastís.
Me'n renyen aquí, renyen per
tot. Aquí ja tenim guanyador, és l'Esteve Blanchard i Buc. I diu, bona tarda. L'opció d'avui, 27 del 3 del 2023, és la B. Salut i llibertat i, atenció, felicitats al senyor Buigas pel programa.
Veus molt bé.
Esteve Blanchard, o sigui, feliciten a vostè.
Gràcies, no, faig el que puc, la direcció no és fàcil.
Ja està
la direcció no és fàcil.
Ja està crescut.
Administrar els egos de l'equip no és fàcil tampoc.
Sí.
I, bueno, que no se'm pugi el cap a l'èxit també em costa, a vegades.
Sí.
Jo intento la humilitat, mantenir-la i tal.
Sort de vostè.
Vinga, continueu quan vulgueu.
Sí, continuem. Continuem perquè acomiadem el Dani Arbós i continuem amb Marc Serra amb aquesta investigació oberta avui de si hi ha plagi o no hi ha plagi amb la denúncia que han fet el Toni Cruz i Josep Maria Mainat al voltant de Eufòria. Són, recordem, els creadors entre molts altres formats d'Operació en Triunfo.
Deixeu-me dir que a aquesta hora de la tarda estem molt pendents d'un comunicat que ha d'emetre la productora d'Eufòria.
Ah, sí?
En resposta al que heu dit, al que has dit...
Estem tremolant com una fulla.
En resposta al que heu dit al matí, de seguida que tinguem aquesta resposta d'Eufòria, us la direm. Aquesta demanda, fins ara, com heu explicat, era una possibilitat, però finalment s'ha convertit en real. Cruz i Mainat havien avisat que consideraven que Eufòria era un plagi d'OT, i així ho recull l'escrit de la demanda, que diu que entre els dos programes hi ha una extrema semblança, segons hem pogut llegir. Però per què ara? Doncs l'escrit diu que es van posar en contacte amb la corporació, però com que no hi va haver resposta, diuen que han emprès accions legals. El recorregut que tindrà aquesta demanda no se sap, però aquest matí amb el Basté, Cruz no ha descartat mesures cautelars per aturar Eufòria. Per cert, que us hem demanat a través de les xarxes socials quin és el... si creieu que és plagi o no és plagi, i també la vostra opinió a través del Twitter. Marta Cailà, com sempre, atenta a aquests resultats.
Doncs sí, atenta a Twitter, com sempre.
Hi ha hagut unes corredisses.
No, 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 les internes.
Home, és que estava sortint de l'estudi just perquè feia fred.
Perquè canvia l'aire.
Perquè
el que és tradicional en aquest estudi estava molt a la temperatura. Avui perquè,
quasi rellisco.
Avui perquè teníem fred i ara ja estem, diguéssim, al llindar de treballar la sirena en lloc d'un estudi.
L'altre dia em deia un oient que el conec, em diu, però què us passa en aquest estudi amb l'aire condicionat?
Sí, sí, és de bojos.
És diari, és diari.
I això que en l'etapa de Pol Eduard Pujol ja es va canviar, es va modificar tot un estiu, tots els aires condicionats. Però, clar, d'això fa un grapat d'anys. I ara, el que són els termostats sí, comencen a patar i aleshores es tornen bojos i de cop i volta passes sí, a 25 graus o et quedes a 18.
Però pot ser que sigui l'únic programa que comentem el tema dels aires condicionats.
No, jo crec que més d'un... Sí, bueno, sí, hi ha programes que no
comenten... Ho pateixen i no ho comenten.
Hi ha programes que podien fer-se aquí com els podien fer a Xile. Ah. És igual, o sigui, és igual, com si els fan amb una cabina de telèfons. Els és igual.
És igual.
Venen, executen, piren, els és igual. Tant se'ls en fot. N'hi ha d'altres que, clar, com que estem més hores, doncs clar, aleshores, que si l'aire, que si aquí, clar, que quan ve públic, saps? Que,
bueno, ja tenim la Keila aquí,
però hi ha d'altres que tant se'ls...
Vinga, la pregunta de si creieu que Eufòria és un plagi d'Operació Triunfo, atenció, perquè han votat pràcticament 1.000 persones, és a dir, una enquesta amb molta participació.
Oh, wow. Carai.
I un 63,2% dels votants en aquesta enquesta opinen que sí, és un plagi d'Operació Triunfo.
Però està, és una pregunta que hem fet a l'audiència.
Ja hi ha sentència. Ara que vagi a la jutge, sisplau, demani la cancel·lació del programa.
És una pregunta que hem fet als oients, ja està, és una pregunta. No passa res.
I nosaltres agafem, ja portem les regnes del programa i s'ha acabat la mandanga.
Això és el que opina la nostra audiència. Ara escoltarem altres opinions. Per començar, centrem el tema. Escoltem què ha dit ben bé Toni Cruz aquest matí, que hi veus una assemblea exacta.
Com dos bessons.
Has dit més de 100 coincidències entre Eufòria i Operació Triunfo.
Bé, és que són totes, pràcticament. La manera de fer la manera de fer el show, la manera d'entrevistar, la manera de triar la gent, la manera de la selecció. És que, bueno, és que hi han 100 similituds. Vull dir, tota la gent, els especialistes que els hem enviat això, tothom diu el mateix. Aquest és un format que s'ha fet a tot el món, s'ha fet a 70 països. Si els mercats internacionals em diu, no feu res, no penseu fer res, bueno, em estem esperant. És que tot és igual.
Tot és igual, diu que hi ha moltes coincidències. I una altra pregunta que també li ha fet el Basté, que és interessant.
Digue'm, aviam, on està la diferència, perquè jo no la trobo. Sí.
A veure, ara en parlem precisament d'això. És perquè ara hi ha hagut aquesta reacció de Cruz i Mainat, malgrat que vosaltres havíeu anat avisant. Ha explicat Toni Cruz que hi han hagut uns contactes amb TV3, però que no han reeixit.
Bé, nosaltres, quan vam veure Eufòria, ens vam quedar bastant sorpresos. Vam esperar una mica a veure què passava. Vam fer una carta, com tu saps, dient esperem que això, considerem que és una còpia, a veure què farem, ens anem de vacances i quan tornem prendrem una decisió si no ens ha dit res. Això va passar així, ens vam anar de vacances i la tornada, amb el Josep Maria vam estar parlant i dir, bueno, què fem? Estan passant de nosaltres. Al cap d'un mes, més o menys, ens van tenir una trucada de TV3, dels directors nous, del Gràcia i Trepat, i ens varen trucar, que si ens podíem reunir allà, varen anar allà a veure'ls, i la primera pregunta va ser, bueno, esteu molt enfadats? Ai. I la segona va ser, us explicarem el que és Eufòria i com ha evolucionat Eufòria dintre del que varen començar amb el Happy Day. I vam dir, de què estàs parlant? Som quatre persones aquí, em sembla que ens està sofrent la intel·ligència. Ah, de Happy Day heu anat a Eufòria així sense copiar res absolutament ni veure res, tinguent en compte que Operació Triunfo porta 20 anys, s'ha fet a Catalunya, s'ha creat a Catalunya, la meitat dels professionals del país han treballat a Operació Triunfo i fins i tot gent de TV3 està treballant a Operació Triunfo. De què ens esteu parlant? No, és que nosaltres pensem que no és una còpia i tot això. I aquí es va acabar la reunió. Vam fer reunió amb els abogats i a partir d'aquí vam dir, bueno, doncs li fem una carita. Ja està.
Aquests han estat els timings. Al Toni Cruz no li va agradar que li comparessin l'evolució d'Eufòria, tenint en compte, com si fos un producte que ha sortit de lo Happy Day, no?
Què té a veure lo Happy Day? Si són unes corals. Bueno, què té a veure les corals?
El que venen a dir és que lo Happy Day evoluciona cap a Eufòria i d'aquí passem el que tenim
ara mateix. I a vostè jutge, no et fot.
El Toni Cruz deia que ells estan enfadats per una qüestió, a banda dels formats i el possible plagi, per una qüestió ètica, que els ha semblat que ells que han treballat durant tants anys a TV3 podia haver hagut un altre tipus de relació.
No. Miranda és una productora que va seguir les indicacions, segons tenim entès, de TV3, però bueno, ja ho veurem. Nosaltres demanem aquesta demanda perquè ens sembla que és molt poc ètic una televisió nacional com la que tenim, que ha sigut sempre un abanderat de totes aquestes coses, ara passin això. I no som nosaltres només, són els drets d'intel·lectuals. La propietat intel·lectual és sagrada, s'ha de respectar, i no han respectat res. A més a més, una cadena com TV3 ha de tenir una ètica, i l'ètica no se la veu per cap lloc. Vull dir, no és que... En fi, estem una mica apenats també, perquè hem treballat en aquesta casa molt de temps. Hem sigut, des del començament, i vàrem treballar, i vàrem posar totes les banyes allà dintre, i mai hagués pogut passar això amb els directius que hi havien abans. Mai.
La cleca està repartida pels directius que hi havia abans i pels que hi ha ara, que diuen que no tenen ètica.
És molt dur, el que dius.
I precisament amb l'ètica...
Però, disculpa, Eufòria no va començar amb l'etapa de l'anterior direcció de TV3?
O Sánchez.
Amb el Sánchez?
Sí, efectivament.
Sí. Perquè és a dir, que Eufòria, quan va començar, no hi havia la nova direcció, sinó que hi havia l'anterior direcció. Vicent és a dir, hi havia Vicent Sánchez, director de la Corpo, hi havia la Llorac.
La Llorac, sí.
Era la presidenta de la Corpo.
El cap d'entreteniment és el Cristian Trepat, el Siegfried Gras era el segon del Vicent Sánchez.
El Siegfried Gras era el segon, el Cristian Trepat està on estava, i la Clara Cabezas també era cap de programes. Per tant, hi ha un grapat que hi eren i que aquí Toni Cruz diu que...
Bueno, que els d'abans sí i els d'abans
no. L'únic que no hi és, l'únic que hi és la Llorac.
No m'acaba de quadrar el fet de que la direcció va canviar a mitjquer.
Però que els d'abans de la meva època.
Que crec que no es referia a Eufòria, sinó que volia dir que quan ells estaven a TV3 hi havia un tipus d'entendre...
Jo ho entenc així. Pensava que es referia a l'anterior direcció.
Quan nosaltres vam treballar a TV3.
A veure si ho acaba d'aclarir.
Home, no sé, jo m'imagino TV3 abans, amb una directora que ara tens aquí al costat, o
amb
el Paco que estava abans, o amb, en fi, tots els directors que hi haguessin hagut abans, que haguessin trucat a la productora i haguessin dit, escolta, volem un programa musical en català, perquè no ens feu, o no ens feu operar dintre un poc català, que es podria fer perfectament. Ens en van entrar per la premsa que sortia Eufòria, bueno, em sembla que s'assembla una mica, inclús de TV3 trucava i dir, escolteu, això és operar dintre un poc. En fi, no... És un escàndol, per bàsicament per l'ètica. Per l'ètica de dir, la televisió nacional ha de començar a copiar formats de gent que els ha creat aquí. La riquesa que té Catalunya és la seva creativitat, en tots els aspectes. No només en el nostre, en tots els aspectes. Si no es respecta això i es conculca des d'una televisió pública i, no, i ni cultura, ni presidència, ni ningú diu res, vull dir que aquí està passant alguna cosa.
Ell defensa que els creadors han d'estar protegits, que per tant, com que els seus productes s'assemblen molt, s'ha de protegir el producte d'Operació Triunfo.
Que passa, deixa'm dir que TV3, des de fa molts anys, ha anat canviant de parer. És a dir, el que abans... un format, un programa com el d'ara, Eufòria, era un programa
que no era per TV3.
Sí. I ho dic perquè alguns directors, que ara aquí el Toni Cruz no ha volgut... ha mencionat Mònica Terribas, però hi ha hagut una època on TV3, aquest tipus de formats, era un format
no
que no...
Exacte.
No era per TV3.
El concepte de talent, no?
No era el target de TV3. I ho van vestir en el seu dia com una cosa molt atrevida, vestint, que era un talent igual, ho van fer amb el Happy Day. I ho van vestir amb les corals. I quan es va acabar, que si fa no fa, ja era una Operació Triunfo encoberta amb corals, quan es va acabar, aquí es va acabar el Paques i Dona. Però en el seu moment, aquest tipus de programes no estaven ben vistos, perquè eren frívols, era un concurs...
Després van fer un format que es deia Cantamania, que venien als pobles, que presentava la Roser.
Però no era un concurs.
Eren més propis d'una altra cadena.
Aleshores, clar, el parer de TV3 ha anat canviant fins que ha arribat un moment que han dit, ara que no ho fan altres cadenes, ara ho farem nosaltres. I allò que en el seu dia tu vas rebutjar i que veies com una cosa de segon grau, doncs l'has acabat fent tu.
I ho has acabat fent tu amb èxit, i atenció a una altra cosa, perquè segons ha explicat el Toni Cruz aquest matí, que no sé si ho podia dir o no, és molt probable que si la temporada de cabet Eufòria continua, que és molt probable que sí, coincideixi amb Operación Triunfo, en una altra cadena o en una altra plataforma. Llavors, què passarà en dos formats teòricament no, tan iguals...
Són dos germans.
...que no sabem si es podran fer. En tot cas, pels fans d'Eufòria, el Crut ho ha volgut fer clar i català i el Basté li ha dit, bueno, això què... Presentar una demanda, què suposa per Eufòria?
Bueno, que la retirada d'això i que es torni a fer qui l'ha de fer. Aquest, però aquest format és un format que a la que ja és músic, la nostra antiga companyia, que ja no hi som, té els drets. I els hi van cedir els drets per un temps. Aquest any no s'ha fet Operación Triunfo, però l'any que ve es farà, i ara i aquest any sembla que es tornarà a fer. Però arrambar amb els drets i amb la propietat intel·lectual d'un format i fer-lo canviant d'idioma em sembla que és una... Em sembla que és poc, poc ètic, això, vaja.
Poc
a, veure què diuen els jutjats, a veure què diuen la justícia.
Si guanyeu la demanda, Eufòria haurà de tancar la paradeta, esclar.
Haurà de tancar la paradeta, s'haurà d'indemnitzar tota la gent, a tota la productora que ho feia això, que aquest any no va poder fer-ho, etcètera, etcètera, etcètera.
O paga els drets, no?
O un pacte, que és una altra qüestió, que ara, ara comentarem amb una persona que hi entén. Però hem d'escoltar l'altra banda, perquè el director d'Eufòria, el Toni Hernández, que avui ha refusat fer declaracions sobre el tema, l'hem trucat i ens ha dit que de moment ens remet en aquest escrit, en aquest comunicat que estem esperant, en va parlar fa uns dies al Via Lliure i va donar aquesta resposta a la polèmica amb Crut i Mainat.
Aviam què va dir?
Tu que ets el director d'entreteniment, en aquest cas de Veranda, no? Quan heu rebut aquestes acusacions, què heu pensat?
Jo crec que és molt sorprenent que algú que es dedica a la televisió no diferenciï entre el gènere i el format. Evidentment, són dos programes que es comparen, que són el mateix gènere, que és el talent show musical, i que tenen trets en comú, que són universals, però una altra cosa és el format, i el format és evident que són formats completament diferents.
Mm-hmm. Per tant, si us arribés a partir d'aquí alguna demanda d'algun tipus, doncs vaja, a defensar-la, suposo.
Evidentment.
Ell diu que una cosa és el gènere i l'altra cosa doncs, és el format, és a dir, que el gènere és gènere musical, en els dos casos
un Operación talent.
Triunfo, gènere musical, un talent musical, en els dos casos, Operación Triunfo i Eufòria, però el format és diferent. Aquest és el tema, que tu pots tenir el mateix gènere...
La mecànica és diferent. Exacte, la mecànica és
diferent. Diferents formats. Sí, sí. En parlarem amb una veu autoritzada. Sí. És l'advocat Álvaro Velázquez, advocat soci especialista en propietat intel·lectual i industrial del despatx Hoing Rock Moneguier, que forma part del litigi entre els creadors originals del Rosco, us en recordeu d'això?
Sí, sí.
Del Rosco de Passapalabra i els operadors de televisió, per tant, una persona que entén molt bé sobre aquestes qüestions de format. Senyor Velázquez, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación.
Gracias por atendernos.
Y disculpen que no pueda hablar en catalán, no soy catalán, aunque tengo familia allí, soy de Bilbao, pero lo entiendo todo y pero no puedo hablar.
No hi ha problema. Perquè un programa de televisió es pugui considerar un plagi d'un altre, senyor Velázquez, quines semblances, qué parecidos ha de tenir?
Sí, sí. Bueno, realmente aquí no estamos hablando de un plagio de un programa de televisión en sí, sino el programa de televisión es una obra audiovisual y como una película o un programa de radio, pues tiene una protección en cuanto a la grabación, en cuanto a la originalidad de la forma de expresión concreta. Aquí de lo que estamos hablando es del formato. Ustedes mismos lo han introducido muy bien y estamos hablando de una cosa diferente, que es el formato. ¿Sí? El formato no está expresamente reconocido en la ley de propiedad intelectual como una obra de propiedad intelectual susceptible de protección, pero ha sido un desarrollo jurisprudencial a raíz de la litigiosidad bastante amplia que existe en este campo, cuando el que se han ido definiendo las características que tiene que tener este formato. El formato es, por lo tanto, tal y como ha sido definido por el Tribunal Supremo, que ya ha tenido ocasión de pronunciarse, y en concreto hay una sentencia del año 2014, de un caso muy interesante de una teleserie juvenil que se llamaba A Todo Corazón, que fue plagiada por Antena 3 en una otra serie que se llamaba Nada es para siempre, definió el formato como conjunto de elementos técnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión periódico que tiene una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, ¿Mm? Que normalmente vienen expresados en un documento. Ese documento es clave en estos casos. Este documento se llama en la industria el paper format, o también conocido como nosotros como la Biblia.
¿Sí?
Esa Biblia define los elementos, no solo la idea ni el género, como en este caso un talent, sino va mucho más allá. Define unos elementos característicos que le dan originalidad al formato, ¿no? Y esos elementos pues, pueden ser la dinámica, la estructura del programa, el diseño del escenario, la decoración, las sintonías, los tonos, una serie de elementos que le dotan de todas, en su conjunto, todas unas características propias que le dotan de originalidad. Y en el caso de que esa tengan la suficiente identidad como para ser originales, en el sentido de que sean expresión de la creatividad de los autores, pues es susceptible de protección y, por tanto, susceptible también de fundamentar una demanda como es el caso.
Per tant, jo sí vull saber si Operación Triunfo i Euforia són iguals, he d'anar a buscar aquesta Bíblia. Si s'han de comparar la Bíblia dels dos programes.
Sí, bueno, no es requisito que exista esa Biblia. Normalmente, lo que dice Supremo es que normalmente vendrá reconocida, y en la producción audiovisual, en la producción televisiva, suele producirse esa Biblia porque es lo que permite al productor televisivo realizar los programas. De hecho, muchas veces los titulares de los formatos, como en este caso Tony Cruz y la gente de CES Music, pues tienen unos elementos por escrito que definen todas estas características propias, la escenografía, incluso llegan a ser en ocasiones detalles tales como los planos concretos, la música, la manera de introducir los personajes, las características, toda una serie de elementos. Entonces, es probablemente, en este caso, no lo conozco en detalle, ¿no? Pero ese elemento, esa Biblia, ese paper format será clave para analizar esas características que son reproducidas esencialmente para que haya un plagio, ¿no? El plagio corresponde cuando hay una copia en lo sustancial, aunque haya mínimas variaciones no trascendentales, cuando haya esa copia. Entonces, elementos tales como lo que ha mencionado el señor Tony Cruz, que hablaba de más de 100 identidades, denotan que probablemente haya un análisis, una prueba pericial, que suele ser clave en estos aspectos, para identificar todas y cada una de esas similitudes y producir la misma impresión, ¿no?
Sí, perquè ell, de fet, deia que, ho dèieu a l'escrit de la demanda, que havien analitzat aquest format per experts internacionals i pèrits i tot això. Sí. És a dir, senyor Velázquez, que si el meu programa fa un tipus d'introduccions, té un tipus de jurat, fa un tipus de plànols, i jo estic veient que un altre programa semblant té el mateix, jo tinc base per denunciar-lo.
Sí. Sí, sin duda. Obviamente hay que analizar lo que ya existía en el mercado, ¿no? Cuando Operación Triunfo salió hace 20 años fue un formato rompedor. Y es cierto, ya han mencionado ustedes, que no es el primer formato de concurso de musical, obviamente, hay muchísimos. De hecho, hace poco ha habido también controversias con respecto a La Voz. La Voz tiene un elemento característico que todo el mundo lo identifica, que es el tema de que los jurados estén de espaldas,
sí,
y den al
botón. La cadira, sí, sí.
Claro, ese tipo de elementos. O sea, siempre hay un elemento que le dota de una distintividad y una originalidad propia. Por ejemplo, en el caso del rosco, era la sobreimpresión del alfabeto en la pantalla, sí, en la cabeza del concursante, que van cambiando de color las luces de cada una de las letras en función de si se... En algunas ocasiones el formato puede verse reducido a elementos muy básicos, pero tienen que ser lo suficientemente singulares y originales como para darle de esa originalidad al formato en sí.
Però jo, permeti'm, però la meva pregunta és, ara posem que jo vull fer un concurs musical. Un concurs, sí, musical, és a dir, pot ser evident que hi hagi un càsting, com hi havia Eufòria i Operació Triunfo, que hi hagi, sí, un escenari, com hi ha els dos programes, i que també hi hagi un jurat. Però només, sí, aquests factors ja vol dir que jo estic copiant el programa?
No, claro que no. Obviamente, en un concurso siempre tiene que haber esos elementos comunes y nadie se puede apropiar de la idea. La ley de propiedad intelectual no protege ideas, protege la expresión de una creatividad. Y la idea en sí misma de un concurso con esos elementos no puede tener una originalidad propia. Nadie puede patrimonializar esas ideas. Entonces hay que ir un poquito más allá. Hay que ver cuál es la manera concreta en que se expresan. Y yo creo que cuando habla de más de 100 similitudes el señor Cruz, yo creo que está hablando de muchos elementos que van mucho más allá de estos elementos básicos, ¿no?
¿A qué nos podíamos referir, por ejemplo?
No conozco el detalle. Sería un poco hacer hipótesis aquí, ¿no? Pero probablemente incluso los tiempos, las sintonías, las maneras de introducir los personajes, la iluminación, puede haber muchísimos factores. Es decir, que son todos ellos en su conjunto los que tienen que tenerse en cuenta, y suele haber informes periciales muy detallados, que es porque hay especialistas en formatos y especialistas en televisión que analizan todas estas circunstancias. Ahora mismo, yo no, sin conocer el caso, no podría plantear la hipótesis, y además, de ser sincero, no he visto Euforia más que de vez en cuando, muy poquito, pero creo que sí que puede haber elementos muy comunes que van más allá, pero tienen que ser lo suficientemente diferenciadores de otros talents que hay, y que hay muchos, ¿no?
Entonces, es que em deia vostè fins i tot la il·luminació, o sigui...
Sí, incluso la il·luminació, efectivament, quan hay un paper format, una il·luminació. Yo recuerdo un caso hace mucho tiempo, que era el séptimo de caballería, que también dio lugar a un pleito en su momento de Televisión Española. Era un formato de programa musical, que no era un talent, pero que también tenía incluso los detalles propios que la producción del regidor, los planos, la iluminación, las sintonías, tot aquest tipus d'elements hay que tenerse en cuenta.
Jo li volia preguntar, perquè és un tema clau en aquesta història, quan una productora presenta un programa a una televisió, de qui és responsable saber que aquest programa és un plagi o no? És a dir, quan la productora presenta Eufòria, TV3, la pròpia productora s'ha d'haver assegurat que no és un plagi, o és la cadena que ho rep que s'ha d'assegurar que no és un plagi?
Bueno, és una muy buena pregunta. Sí, muy bueno. Es una responsabilidad compartida. Realmente, en el caso en el que nosotros tuvimos el del Rosco, que todavía está pendiente, y por eso tampoco puedo comentar demasiadas cosas, porque está pendiente, Antena 3 ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo, que está pendiente por la huelga de letrados. En aquel caso, hubo un caso previo entre Telecinco y la productora inglesa ITV, en el que precisamente se tuvieron en cuenta digamos el grado de diligencia en el que la producción, la dirección de Telecinco había hecho su grado, digamos, el due diligence para saber si verdaderamente este programa era o no original, ¿no? Y entonces es una responsabilidad compartida. Cuando uno crea una obra de propiedad intelectual, siempre asegura y garantiza que la obra es suya y que es producto de su creatividad. Obviamente uno no puede demostrar, la originalidad no se demuestra más que simplemente diciendo que es mi propia obra. Solo se rebate si tú muestras prueba en contrario. Es decir, si alguien es capaz de demostrar que no, que eso no es original porque ya existía algo. Entonces es una responsabilidad en ese aspecto compartida. Es muy difícil exigir a alguien que pruebe la originalidad más allá de la propia declaración de la creación de la obra.
Ahora lo que van a hacer ellos es llevarlo a un juez. ¿El juez ahora temporalmente podría parar las grabaciones temporalmente del programa mientras él estudia el caso?
Mesures cautelars, que deia
el Toni. Mesures cautelars.
Suele ser habitual solicitar medidas cautelares para que durante el tiempo en el que tarda la justicia en pronunciarse, pues se anticipen de algún modo el fallo y entonces intentar resolver la cuestión o por lo menos que no se produzcan más daños de los que se están produciendo. Sí. Lo que pasa es que eso suele ser común. Nosotros en el caso del Rosco también se solicitaron medidas cautelares incluso de manera previa a la interposición de la demanda, porque la demanda fue antes de que Antena 3 hiciera el lanzamiento. Lo que pasa es que esas medidas cautelares son muy exigentes. Las medidas cautelares, para otorgar una medida cautelar que supone hacer un juicio, digamos, indiciario de quién tiene la razón y si verdaderamente hay un peligro en que continúe el programa, pues supone unos requisitos verdaderamente altos. Los jueces están acostumbrados y además en Barcelona los jueces de propiedad intelectual, que son los jueces de los juzgados de lo mercantil, están muy especializados en estos asuntos, y especialmente la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene unos magistrados que son los que, digamos, más especialización tienen en toda España en estos asuntos. Esta gente analiza no solo las posibilidades de ganar, sino también si verdaderamente quien está solicitando esas medidas cautelares las está solicitando en el momento adecuado o podía haberlas solicitado antes. Yo tengo entendido que Euforia ya lleva una temporada en la arena. Entonces, me parece bastante difícil, y aquí me estoy aventurando, es una hipótesis personal y dentro de lo cual puedo, en la medida que puedo hacer sin conocer mucho el caso, pero me parece difícil que se pudiera justificar el por qué no se han adoptado esas medidas cautelares antes, salvo que haya unas circunstancias especiales muy concretas que hayan llevado a la productora a no presentarlas antes. Puede ser, efectivamente puede ser, pero lo veo difícil en este caso cuando el programa ya lleva tanto tiempo en antena.
Pero usted ha dicho que ha visto el formato, que ha visto un poco el formato, y usted supongo que conocerá Operación Triunfo. Ahora, a título personal, ¿usted cree que se parece bastante uno y un formato y otro?
Lo siento, pero no puedo pronunciarme demasiado, porque lo que yo he visto ha sido anuncios y avances, pero no he visto nunca un programa.
Yo el que le volía preguntar...
De todos modos, el resultado de la encuesta es bastante rotundo. Entonces, en ese aspecto, esa encuesta que han realizado ustedes me parece muy interesante. Obviamente hay que ver las pruebas periciales, pero es el juez el que en definitiva se tiene que pronunciar, porque el plagio es un concepto jurídico, no es una cuestión de hecho, y tiene que ser el juez el que aplicando el derecho, y son los jueces mercantiles de Barcelona, que ya le digo, tienen muy buena experiencia y a la luz de la prueba y de las circunstancias, pues tomar una decisión.
Li faré una altra pregunta difícil, però apelo a la seva experiència. Vostè creu que estem més a prop de que el programa pot patir un problema i que es pugui cancel·lar a mitja emissió, o estem més a prop d'un pacte entre les parts?
Como decía el refrán, siempre es mejor un, un mal acuerdo que un buen juicio. Nosotros cuando presentamos estas demandas es porque efectivamente hay un problema y el problema se suele solucionar a través de licencias y acuerdos. Yo creo que aquí obviamente habrá un periodo en el que, habiéndose presentado la demanda, tendrán que contestar y presentar las pruebas, pero suele siempre caber un acuerdo. Yo creo que tener que esperar a que se pronuncie la justicia, y desgraciadamente con los tiempos en los que tenemos que sufrir, y por ejemplo ahora con la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que no tiene mucha notoriedad pero que está afectando mucho a estos asuntos, yo creo que es más probable que haya un acuerdo que haya una sentencia sobre el fondo, porque estas sentencias además se resuelven en primera instancia en un año, año y medio, luego en apelación ante la sección 15 de Barcelona, y luego puede suceder, dependiendo de las circunstancias, que el asunto llegue incluso al Tribunal Supremo, con lo cual estamos hablando de 4 o 5 años con el asunto abierto, que no es gusto de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ahí siempre existe la posibilidad de esos acuerdos.
Molt bé, doncs és el punt de vista d'una persona molt autoritzada, que és l'Álvaro Velázquez, advocat soci especialista en propietat intel·lectual i industrial, a veure si dic bé el nom del seu despatx, Hong Rock Moneguier, que ha format part d'aquest litigi entre els creadors originals del Rosco de Passablabra i els diversos operadors de televisió que l'han emès. Senyor Velázquez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Gràcies, bona tarda. Doncs ara hem d'esperar a veure quins seran les properes passes.
Sí, sí, ho anem seguint.
Molt bé, Rocco, moltíssimes gràcies. Apa, Marc Serra, moltes gràcies. Repassem altres qüestions del dia. Portem ja 3 quarts d'hora.
Truqueu-me a mi.
Dic que ja hem sentit el Toni aquest matí. Anem a dir que ara farem una petita pausa i tractarem i abordarem altres qüestions amb el permís del Josep Maria Mainat del dia.
Versió RAC 1.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra a partir de l'1 d'abril per viatjar fins al 31 d'agost. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això soc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-1608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, Lovers de Creuers.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 73 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un ventilador portàtil està bé. Però igual és millor que et regali un any de revisions i manteniment i pagar només pels quilòmetres que fas. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tenim sequera i ara doncs, faltava l'altre ingredient, que són els incendis. També els tenim aquí, molt pendents de l'evolució, de moment, de l'incendi de Castelló. Nous desallotjaments a aquesta hora davant la revifada de dos focus per culpa del vent, Míriam Díaz.
Sí, han dit que avui era el dia més complicat per aquest vent que s'ha doncs, empès amb força aquest matí les flames i ara doncs, s'han acostat al poble de Montant i els bombers treballen per defensar aquest nucli, de moment sense habitatges afectats, però davant el comportament del foc s'ha ordenat, com dèiem, el desallotjament de tres poblacions més, Torralba del Pinar, Pavies i Higueres, i s'ha ordenat als veïns de Caudiel que es confinin també pel tema del fum. A més, els 1.500 desallotjats, que avui tenien alguna esperança de poder tornar a casa, doncs ja els han dit que avui no comptin tampoc de tornar a casa seva. Andrés Balfagó és director tècnic del centre de comandament.
En este momento estamos en un momento muy crítico con esa reproducción que está cogiendo mucha fuerza y que estamos destinando todo el músculo, tanto terrestre como aéreo, en esa zona. Y vamos a intentar poder contener ese avance de incendio que incluso está creando focos secundarios.
Recordem que aquest incendi, que ocupa uns 40 quilòmetres de terreny, han cremat des de divendres 4.000 hectàrees entre Castelló i Terol i ha afectat doncs, ramats, negocis i altres zones. El president espanyol Pedro Sánchez, que s'ha desplaçat fins a la zona afectada, ha promès ajudes als damnificats.
Ese compromiso del gobierno de España se va a desplegar. Antes se me hacían, por ejemplo, referencia pues, a ganado afectado, a zonas turísticas también afectadas, a negocios también afectados como consecuencia de los incendios. Bien, pues las delegaciones de gobierno pondrán todo el empeño y todos los recursos humanos para que en el menor breve plazo posible podamos dar respuesta.
Clar, amb aquest gran foc que toca a Catalunya, avui doncs, part del país es troba en risc molt alt d'incendi. Els agents rurals mantenen activat el pla Alfa, nivell 2 de 3, a 21 comarques, una desena menys que ahir. I la major... Què està dient ja?
Perdona, això, perdoneu, ara perdoneu-me que ho vull dir.
No em deixa ni acabar, digui.
Les coses són com són, vull dir, això de les falles... que estan durant molt...
Però aquí, si les falles fa dies que van acabar...
Bueno, fa dies, no, això ho clar, això ho entenc, perquè quan entres en l'ambient aquest de les falles, comences a encendre una cosa i... Clar, que estàs, què ensenyes als nens? A fer foc, que foc és festa, foc és alegria, foc no sé què. El nano pues, agafa i et sent...
No tenen un aturador.
I això saben com encendre-les, però no saben com apagar-les.
Les falles van acabar el 19 de març.
Clar, ja estem aquí al costat, que volem estar al costat, a tocar, Han acabat? Has vist les imatges? Has vist les imatges o no? Són d'avui, eh?
Però que m'escolta bueno,
ja
el que li
dic. Ja ho sé que vols dir, ja, però aviam...
Però és que això que està dient vostè...
Comença, no es pot jugar.
Com deia la Míriam, és que
hi ha una frase catalana, que no sé si és valenciana també, que és no juguis amb foc. No juguis amb foc. Saps aquesta frase?
Però que no és de les falles.
Bueno, però bueno, però una cosa porta l'altra i, saps? És com les drogues, que comencen amb un porro i s'acaben drogant allà, injectant-se heroïna als ulls. El porro ja et sap a poc, sí, llavors sí, no sé sí, què, sí. Doncs això igual, cremes una figureta i dius, bueno, pues ara això ja no hi trobo al·licient, ara cremaré la casa, ara cremaré el bosc, ara cremaré no sé què, i acabes cremant el món.
No té aturador. M'ha semblat estar veure alguna fallera major en un d'aquests llocs que deixen gent, que ha hagut de treure gent de casa seva. Falleres majors.
Bé, deixem preguntar-los, perquè no n'hem parlat encara al programa, de si van veure ahir, o van estar al cas, de la Kings League.
Vaja!
No me'n parlis.
Va, va.
Ahir va consolidar, es va consolidar, exacte, a TV3, el fenomen omplint el Camp Nou i amb audiències, home, significatives, Míriam.
Home, mira, durant la transmissió d'ahir per Twitch es van arribar a connectar més de 2 milions de persones de manera simultània. Però és que si agafem el global d'audiència, només pel canal oficial de la Kings League, hi van passar més de 15 milions d'usuaris únics. Això és una audiència, per comparar-ho, amb la que té un capítol de la sèrie The Last of Us a HBO Max.
Bueno, i a mi què m'importa?
La que va tenir tot l'Eurobàsquet de l'any passat.
El bàsquet o no el suporto?
O el discurs televisat del rei d'Espanya a l'inici de la pandèmia.
Vaya exemples. T'has quedat nena, però descansada, eh?
Va, que avui ha vingut a RAC1 el conseller delegat de Cosmos i de la Kings League, Oriol Querol.
I aquí, a quina parli, anar inflant el monstru. Anar inflant el monstru. Vinga, que parlin aquí, el RAC. Atacant el Barcelona amb el Caso Negreira i donant el Basté, el Jordi Basté, fa això, El Jordi Basté. Anar atacant el Barcelona amb el Caso Negreira i destruir-lo i anar donant ales a la Kings League.
Què hi té a veure la Kings League amb el Caso Negreira?
Ja t'ho explicaré. Ja t'ho explicaré perquè està tot lligat.
A veure, es va omplir el Camp Nou i no era un partit del Barça, per tant és notícia aquest fenomen. Doncs, com dèiem, Oriol Querol, que és el CEO de Cosmos, diu que són xifres que els han sobrepassat i admet que no tenien gens clar que omplirien el Camp Nou.
Internament, òbviament, sempre valoràvem l'opció, però mai públicament vam dir que l'objectiu fos omplir i sempre dèiem que en realitat el Camp Nou, si hi ha 70.000 persones, ja hi ha un ambientàs. El que passa que els últims dies es va anar accelerant la venda, els últims 3 dies van ser els millors i tot i així l'última entrada es ven a 2 hores de començar.
La Kings League és aquesta barreja de futbol amb espectacle i ha posat davant d'un mirall el futbol tradicional.
No m'interessa.
Querol, però, diu que no han nascut per això.
No volem portar una comparació amb el futbol tradicional que s'està fent. No. Entre altres coses, perquè jo sé que la primera de les dues coses que he dit, que és la del reglament, si vols canviar-ne una, per molt petita que sigui amb el futbol, has de posar-la al món del futbol.
Treu. Perquè aquí tots, des del Basté fins vosaltres,
trieu
les graciates amb això dels quims llims i ningú no s'adona realment del que està passant.
Pues claro que sí, acierto en tu tràquia. Acierto en tu tràquia, Marcelina Muerta. Aquí tothom està giripollat amb la King Lynch i no s'esteu adonant que això és un experiment?
I tant.
Ahir va ser un experiment.
I tant.
I aquí com a conilles d'índies tots. Digues, va ser una prova del Gerard Piqué, del Gerard Rombero i del Bombay Llamos per expropiar el Camp Nou. ¡Claro! ¡Se quieren quedar! ¡Opa! ¡Claro! ¡Opa! Con la ayuda de Javier Tebas se quieren quedar el campo y de Florentino. ¡Les están ayudando! Mira, está todo pensado. Florentino, fou la denúncia amb el tema del Caso Negreira.
Sí, senyora.
El Florentino, amb un jutge que ja farà el que té que fer.
Ara.
Ensorra el Barcelona amb el Caso Negreira.
Sí.
Gràcies al Sique Rodríguez i los palmeros asquerosos que han escampat tota la merda.
Sí, senyora.
Després, escolta, juicio rápido.
Rápido.
Se dissuelve el Barcelona.
Adiós.
Se va tota la merda. El Barça se va a judici, se subasta al Camp Nou, que com el Barcelona ja no existe, lo subastan por un euro.
I qui lo va comprar?
Hombre, pues el Piqué, el Romero i el Bombay ja no se queden al campo por un euro.
Ana, i això ha estat el d'ahir, un assaig per prendre mides, per veure com està la cosa, el tenen tot a punt, i es dirà, ja et diré el nom,
perquè ja ho saben.
Camp Nou Gigante de los Dedos.
Tal qual. I et dic una cosa, com ho diu Gerard Romero, posa la música aquella de la jaca. Están pasando cojas, están pasando cojas, y van sin muletas, nena, están pasando cosas. Bienvenidos al Camp Nou Gigante de los Llanos, que hemos expropiado a los culés que ya no tienen nada. Están pasando cosas.
Qué enfaste.
Van omplir el Camp Nou de niñatos a escupir amb sudaderes que només s'han dit tete, gro, tete, i que veuen Red Bluff i tots parlen en castellà, però perquè aquest és un altre tema.
Hi ha un oient que ens diu que no es queixin tant de la Kings League.
Estan pensando cosas!
Ha aportat 2,5 milions al Barça.
Al Barça? Sí.
2,5
milions?
No va bé, això.
Amb 2,5 milions compraran el Camp Nou. I escolta, i tot en castellà,
Tot.
Hi havia el Gerard Piquet i el mig del camp parlant, però hi havia el president Lamportes i el president Aragonès i tragant que era tot en castellà. Home, però quina vergonya, home.
I per cert, el Pum Abuela, us en recordeu del Pum Abuela?
Sí, home, i tant,
per jugar amb el Barça no podia, perquè anava amb mig coix, però jugar a l'equip Splips, aquesta...
I per això sí que es troba
bé.
Per això sí que es troba bé.
Quina casualitat.
Està passant de coja!
Fala, president, va. Un partit on van assistir, com dèieu, Joan Laporta, però també Pere Aragonès, el president de la Generalitat.
I tot en castellà.
Alguns candidats a les municipals de Barcelona, com Xavier Trias o Ernest Maragall. I atenció, perquè també hi volia ser Pedro Sánchez, però per Agenda no hi va poder anar.
Vaig fer una trucada de Moncloa dient los domingos aquí se ve la Kings League i la conversa va portar a un lloc en el que li vaig dir, bueno, que venga el presidente. Ja l'hemos invitado por carta i vam convidar el rei, fins i tot, que ens va contestar amb una carta que no podia venir, però a Pedro Sánchez League, perquè tenia la cimera iberoamericana, crec que és ara, i no podia venir, sinó que hagués vingut
el president espanyol, el rei, vinga, què més?
Hi havia Pere Aragonès, també, home.
Sí, i el d'allò, Tàcito, no?
La Kings League, que torna el 7 de maig com a Queens League, faran la competició femenina amb la final a finals de juliol, segons l'organització, lluny de l'estat espanyol.
Pues a mi, la veritat, em va agradar això dels Latin Kings, aquests.
Kings. A veure, és que...
No, diu, aviam, no, això no s'ha de tenir... jo sóc obert amb aquestes coses.
Latin Kings no són.
Kings League.
Kings League. No Latin Kings.
I què és el Kings League? Què? Què és el Kings
League? Lliga de Reis.
Llavors allà va, va estar molt bé de l'helicòpter, els cotxes al fum, les bandes d'aquestes llatines que van sortir a enfrontar-se entre elles.
Bandes llatines on?
Sí, què va ser si no? Què va si no? Vas veure que se les fotien allà, unes dient no sé què del barrio, doncs saps aquestes bandes llatines són perilloses a vegades, quan ja van començar, suposo, les navalles i això, ja van tancar, van tancar, que clar, veuen nens, aquella hora, veuen nens. Però tot al principi, l'helicòpter, els fums, els cotxes, tot això, estava superbé. I van apartar, van apartar les porteries, és a dir, perquè molestaven, allà... Saps aquestes lluites, diu, t'espero en l'esplanada? Pues ja agafen un camp de futbol que és ben pla, i com que cada vegada hi ha més públic que opina aquestes coses, i això és el que es portarà ara, i tot en castellà, fixa't tot en castellà, tot en castellà.
No, deixa'm dir-li que no, dic que de Latin Kings no, el que hi havia eren partits de futbol.
No, si van treure les porteries, com es jugar a futbol sense porteries? Les van retirar, no estaven al seu lloc?
No, ho vas veure? No, sí, ho vaig veure, però hi eren les porteries, estaven avançades les porteries.
El
camp és
petit. El camp és petit. El cap petit, això és el que teniu vosaltres, el cap petit.
Com els quíbaros.
A fer. És ben bé.
No, no.
Això és bé que no.
Com els quíbaros.
Petit. A veure, senyor Virgili, abans d'arribar a la 5, ens ha de parlar un dia més de Rotxat, no?
Sí, senyor, us haig de parlar de Rotxat.
Estem esperant la seva recomanació, perdona, amb la seva signatura. Endavant.
No, per vostè perdoni, perquè és que
endavant.
Perquè la Marta m'ha explicat que tenia molts...